Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia, una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós, en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel, una forma de ser.
L'Àgora. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Avui parlarem de talent, de lideratge o de la missió i la vocació amb Maria Fontanal, que a través de la seva marca personal ajuda a les persones i a les organitzacions a donar el millor de si d'una forma real, autèntica i coherent.
Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Tarannà Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web tarannà.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Tarannà, por un turismo sostenible. Tarannà.com. A Ràdio Estel, missió i vocació, amb David Medrano.
Maria Fontal, bona tarda.
Bona tarda.
Havia dit Maria Fontanal a l'inici, però el corrector de Word m'ha fet passar una mala jugada. Maria Fontal, què tal? Tot bé?
Sí? Molt bé, molt contenta i agraïda d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també agraïts que hagis vingut avui aquí a Ràdio Estel a parlar doncs, del que comentàvem, de la missió, la vocació, el lideratge. Quants anys fa que treballes per compte pròpia promovent doncs, això, el desenvolupament de les persones i de les organitzacions?
Doncs ara fa 6 anys que treballo per compte pròpia, alineada amb haver buscat durant temps i construït el que era la meva pròpia vocació professional. I una vegada que la vaig descobrir, vaig començar a construir-la doncs, per proporcionar, espero, no?, aquest acompanyament a persones que estan també en el mateix recorregut.
D'on venies?
Jo vaig estar treballant molts anys al sector de la banca. Llavors, havia, dins d'aquest sector, doncs, havia, diguem, ocupat diverses, o havia tingut diverses responsabilitats, des de treballar primer a comerç exterior i ser formadora de comerç exterior, després també portar una cartera d'empreses, clients, i a la darrera etapa vaig estar al Departament de Recursos Humans, a la Direcció de Formació, doncs, contractant i ajudant a muntar els programes de lideratge pels directius del banc.
Uh-huh. Quina és la teva missió com a persona i també dins de la teva empresa, dins de la teva marca, envers els teus clients o envers les persones que et volen conèixer i els ajudes, doncs, això, a fer un canvi en la seva trajectòria professional o personal?
La meva visió, la meva missió és ajudar a les empreses i a les persones a créixer, desenvolupar-se i realitzar la seva pròpia missió. Això vaig tenir clar fa molts anys, però el que em va costar molt és trobar el camí de com portar-ho a la pràctica, de com materialitzar-ho. Una vegada vaig entendre com podia això portar-ho a la pràctica, és quan jo dic que vaig descobrir la vocació. Llavors, la meva vocació és acompanyar, mitjançant la meva experiència, coneixement i exercicis, a les persones i a les empreses a alinear els seus talents, diguem, els talents de les persones amb les necessitats de l'empresa, també, perquè uns i altres es puguin aportar el millor, diguem, no?, i tinguin un sentit de realització, tant els professionals com les empreses.
De fet, et volia preguntar, doncs, si creus que és la missió la que ens fa descobrir la vocació, o a la inversa, si és la vocació la que ens fa descobrir la missió.
A mi, abans de contestar directament la pregunta, m'agradaria aclarir com entenc jo tres conceptes que a vegades es confonen, no?, que serien la missió, la visió i la vocació. Per la missió o el propòsit, ho plarem com si fossin sinònims, per mi és el que al final la persona, el professional o l'empresa s'orienta com a ideal, diguem, no? És com a què vull contribuir, és com l'empremta que vull deixar en el món. Per tant, per definició, pot ser un lloc en el que fins i tot no arribem mai, però és l'orientació cap a on, no? És, a vegades, posant una metàfora, diguem, del món de l'astronomia, doncs jo diria com si fos l'estel polar, no?, que ens marca el nord, i llavors sé que quan vaig seguint aquest tipus de guia, aquest propòsit, doncs estic alineada i sentiré realització. Mentre que la forma d'arribar a aquesta missió, a aquest propòsit, és la visió. Com penso que, com a professional o com a empresa, podem arribar tots junts a aconseguir aquest propòsit. I això es fa mitjançant la vocació, és a dir, el que, a on estic alineat en quant a talents, interessos i valors.
Uh-huh. Un triangle, no?
Exacte.
Molt bé. Quin és el perfil del teu client?
Doncs els meus clients, diguem que hauríem de distingir entre professionals particulars, que seria el servei més de consultoria, no?, que fem en el despatx, que seria un servei d'un a un. Llavors aquí el perfil acostuma a ser, hi ha dos grups ben diferenciats, o persones que han acabat uns estudis de grau i estan com intentant entrar en el món laboral i llavors han vist que hi ha una diferència important entre el que han estudiat i el món professional i els costa una mica trobar aquesta sortida. O també, i sobretot, persones que estan enmig de la seva carrera laboral i el que volen és una reorientació perquè han vist, després d'anys d'estar en una trajectòria, en una professió, que aquesta professió no està alineada amb el que ells viuen o els agradaria viure com a vocació professional. Llavors, al final, s'ajuda les persones a descobrir la seva vocació, ja sigui en qualsevol moment de la carrera professional. I, per una altra banda, seria el treball amb les empreses, en les quals principalment en contracten com a formadora o com a coach, i aquí fem una feina d'ajudar a que aquestes empreses puguin definir el seu propòsit, la seva missió, i veure on es troben els conflictes entre les persones que estan treballant i que al final són les que realitzen la feina i constitueixen una empresa, al final és un grup humà, i el propòsit que té aquesta empresa, que malauradament no sempre ni molt menys estan alineats.
Uh-huh. Doncs a propòsit del que has comentat, escoltem, si et sembla, un àudio d'Àlex Havar i el comentem amb tu.
Es fundamental la misión personal. Un joven te viene hacia ti en la universidad y me dice, Alex, ayúdame. Yo quiero descubrir mi misión. Y paso mucho tiempo con ellos para ayudarles, para darles direcciones para que empiezan a pensar qué podría ser misión en la vida. La cosa número uno que tiene que hacer para descubrir su misión en la vida es fundamentalmente pensar quién soy, no cuál es lo que quiero hacer. Este no es una misión vital, lo que quiero hacer. La misión vital de una persona es ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu talento? En general, fundamentalmente, ¿cuál es tu talento? Ayudar a la gente a descubrir el sentido de su propia vida, dónde ha llegado, y dar gracias a todas estas personas que hasta hoy han tenido una influencia en ellas y que le han dado cosas. Una misión nace de un agradecimiento ante todo, hacia la vida. Agradecimiento hacia estas personas concretas que te han ayudado, que han sido canales a través de los cuales has recibido estos dones, estos talentos increíbles que tienes en ti y que tienes que descubrir. Yo pido a mis estudiantes en la universidad que me escriban 3 páginas, es el primer trabajo que los doy, 3 páginas diciendo, mira, tú me escribes 3 páginas de todas las cosas buenas que has recibido de todos tus padres, tus abuelos, la vida, tu país, todo lo que puedes. 3 páginas. Porque yo sé por experiencia, esto es la base del desarrollo de la magnanimidad. Es una visión positiva de la vida. Aunque has tenido una vida difícil, aunque no has tenido la familia que querías, muchas veces, si tú eres sincero con ti mismo, te darás cuenta que has recibido muchas cosas. Y este agradecimiento hace que tú te das cuenta que tú tienes que dar. Tú tienes que dar. La gente que no quiere dar fundamentalmente es porque piensan que no les han dado nada. Liderazgo es magnanimidad y humildad. Es grandeza y servicio. Pero no es servicio al principio, es grandeza. Si no tienes una visión de la grandeza, olvídate del servicio.
Doncs, en fi, comentem amb Maria Fontal aquest àudio que acabem d'escoltar i em quedo amb una frase que comentava al principi. ¿Qué quiero hacer? No es una missió vital si abans no has respost a altres preguntes, com per exemple, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Si no he estat agraït amb la vida, amb les persones que m'he trobat pel camí, amb el que han fet o han deixat de fer per mi. Què t'inspira? Què et diu aquest àudio, Maria?
Sí, efectivament, totalment d'acord amb el que està comentant i precisament voldria explicar a través del que hem sentit aquesta diferència fonamental entre missió, visió i vocació, perquè crec que és interessant a l'hora de que la persona busqui com trobar-la. Llavors diríem que la missió o el propòsit seria contestar aquesta gran pregunta de qui sóc i en què vull contribuir. Això és la pregunta gran. Després tindríem la vocació, no? Quina és la meva vocació, o vocacions, perquè poden haver-hi més d'unes simultànies i la vocació també evoluciona, diguem, que es pot anar transformant, per tant no és fixa com la missió. Llavors la vocació seria respondre a la pregunta què vull fer o què haig de fer en aquesta línia de servei, per exemple, no? Que estàvem parlant i des de l'agraïment. I la visió seria com ho haig de fer, com arribo. Llavors, jo vull insistir a la part també de vocació, perquè aquí és on a vegades troben la primera dificultat o el primer obstacle, perquè és el pas inicial. Llavors, per contestar aquesta pregunta de quina és la meva vocació o vocacions, hi ha 4 aspectes a tenir en compte, que són els que nosaltres utilitzem, diguem, en el nostre mètode, que seria, per un costat, descobrir quins són els punts forts o talents, dons, que poden ser punts forts que un ja ha desenvolupat o poden estar d'una forma embrionària. M'explico. A vegades, imagina't una persona que té, per exemple, facilitat per parlar idiomes. Doncs aquesta persona, si estudia un idioma i es treu un títol, com l'Advance d'anglès, doncs això ja és una competència, és un punt fort demostrable. Si no estudia aquests idiomes, té aquesta facilitat, és un punt fort embrionari. Per tant, no només els punts forts que en un moment donat ja he descobert, sinó, en realitat, quins són els meus dons, els meus talents. I poden venir de fer aquest exercici d'agraïment, efectivament. El segon punt important seria els valors. Quins són els valors en aquest moment de la meva història personal, vital i professional? Els valors sí que van canviant al llarg del temps, doncs perquè ens podem imaginar que no és el mateix els valors que té una persona quan té 18 anys, quan acaba els estudis, quan té fills o quan està a punt de jubilar-se. Per tant, l'exercici dels valors hem d'anar fent-lo periòdicament i saber que aquests valors estiguin alineats amb el lloc o la forma amb la que treballem, l'empresa, l'organització o en el meu negoci. El tercer punt són els interessos, efectivament, que m'agrada, amb què gaudeixo, que, quines són aquelles activitats que em fan fluir, que els altres em diuen que se'm donen bé. I per últim, i la més important, és la missió. És a dir, quan tinc la resposta a aquestes quatre qüestions, és quan començo a construir la meva vocació. També volia dir una cosa que per mi em sembla important que se sàpiga, que és que a vegades hi ha un mite sobre la missió i la vocació, com que és una cosa per la qual jo he vingut determinat i l'únic que haig de fer, que no és poc, no?, però és com seure i pensar molt i saber què és. O com si m'anés a dormir avui i demà m'aixeco i dic, doncs mira, m'haig de reorientar en ser escriptor de receptes de cuina xinesa. Normalment no és així, sinó que la vocació és una cosa que es va construint al llarg de les teves experiències, el teu autoconeixement i també el que la vida ens va oferint, no? També influït pels valors familiars, els valors històrics, no és el mateix les professions que hi ha en aquest moment disponibles, diguem, que les que hi havia a l'edat mitjana, i ni molt més les que hi haurà en el futur, perquè constantment s'estan construint i destruint professions. Per tant, no sóc jo amb mi mateix únicament que haig de mirar cap a dintre, sinó que és un exercici de fer camí. És un descobriment i a vegades porta un temps.
Per tant, la missió, en certa manera, l'hem de descobrir nosaltres mateixos, però molts cops també hem de saber llegir, o hi haurà persones que ens ajudaran a saber llegir per interpretar-la, analitzar-la i dir, doncs sento que he d'anar cap aquí o cap allà, no?, segons el que dius.
La missió sí que pot ser un exercici més de, amb ajuda o un sol, de descoberta personal, perquè la missió per mi és, diguem que la resposta a la missió no acostuma a canviar molt al llarg de la vida, no? És com, en canvi, la vocació i les professions que estan alineades a la vocació efectivament sí que poden anar canviant, i aquestes són les que construïm, diguem, i el que hem de mirar és que aquesta vocació estigui alineada amb la missió. El que acostuma a passar a les persones que treballem en una feina que és molt vocacional i que està alineada amb la missió és que trobem sentit al que estem fent. És com l'autorrealització i el sentit. Mentre que a vegades, imagina't en un moment de la vida que t'ofereixen pues, una altra professió, o hi ha persones, el cas molt típic, que estan fent una feina, ho fan bé, i els ofereixen doncs, liderar un equip o canviar de professió. En aquest moment s'han de tornar a preguntar aquesta nova oportunitat laboral està alineada amb el que és la meva missió, la contribució que jo vull deixar en el món? Perquè si està alineada i compleix els altres requisits, la persona continuarà sentint propòsit. Mentre que si no està alineada, el que passarà és que durant un temps ho pot fer, i ho pot fer molt bé, i fins i tot pot gaudir, però així que vagi passant el temps, el que sentirà és com un buit. És un... Però estic fent aquesta feina, però no sento que estigui contribuint a alguna cosa. Tot i que la feina pot ser, des del punt de vista de la sortida professional, més ben remunerada, de més prestigis, etcètera, etcètera. Però, si no està alineada amb la missió, probablement en un temps se sentirà desalineat del que vol fer.
Una mica el que comentàvem abans de començar el programa, que la missió ha de ser coherent entre el que dic, penso i faig, íntegra i autèntica. Has comentat que la missió personal s'ha d'anar treballant i s'haurà d'anar redefinint en funció de la teva situació personal o en funció de la teva situació inclús laboral. No és una missió que queda estancada o que s'ha escrit en un pòster o un eslògan d'una web, i la missió, per tant, pot ser canviant, tenint en compte que estem en un canvi cultural, en una situació de transformació digital constant, i les empreses i les persones s'han d'adaptar també a anar redescobrint la seva missió.
Sí, exactament. Diguem que quan la persona té un bon autoconeixement professional i vital, que és el primer pas que recomano, doncs després li és més senzill trobar sempre a on alinear-se i poder prendre decisions professionals del tipus de quina sortida laboral és la que penso que s'escau més. Hi ha un canvi de valors o a través de les generacions també, en la qual abans, unes generacions abans, el que la persona escollia la professió la triava, diguem, per la que tingués més bona sortida laboral, no? Doncs quan, per exemple, anaves a pensar quins estudis faries, doncs pensaves en quines professions, doncs, en aquest moment tenien més bona empleabilitat. A mi vaig viure, diguem, arrel de la darrera crisi, no? Ja des del propi negoci, un cas, i era un acompanyament a persones que en el seu dia van triar un grau que era el d'arquitectura, perquè en aquell moment era una carrera que tenia un prestigi i una sortida laboral i una empleabilitat molt alta. Quan vam patir la crisi, i també és una crisi que va afectar especialment al sector de la construcció, doncs aquestes persones, algunes d'elles, van acabar la carrera just en el moment en què la crisi estava en el pitjor dels seus escenaris. I el que va passar és que no trobaven feina. Per tant, aquelles persones que havien triat els estudis vocacionalment, perquè realment els hi agradava l'arquitectura, després van viure aquest canvi negatiu de tendència en l'empleabilitat de la seva carrera d'una forma diferent. Pues perquè, primer, quan un li agrada el que fa i, diguem que és el seu talent, de manera natural acostuma a fer-ho millor que un altre. Bueno, pues perquè li interessa, perquè llegeix en el seu temps lliure, perquè està informat, perquè es forma, perquè és la seva vocació. Mentre que els que van triar la carrera únicament perquè tenia una bona empleabilitat, en aquell moment es van trobar que això era una mala idea. I això ens passa, i passarà, diguem, la visió és que passarà molt més en els propers anys. Per què? Perquè, com tu dius, fruit de diferents sectors que estan agafant, doncs, diguem, molt protagonisme, com el sector de les noves tecnologies, intel·ligència artificial, big data, hi haurà moltes professions que deixaran d'existir. I, en canvi, hi ha d'altres que ni tan sols podem imaginar ara. Mm. Llavors, com puc triar uns estudis per una professió que no està encara en aquest mercat? L'única forma és tenir clara el que és la brúixola interna professional. És a dir, on jo, amb quines competències em sento millor, em sento més ben alineat, no? Que és la interculturalitat, el treballar, per exemple, en un entorn multicultural, o, en canvi, són competències més del sector de la intel·ligència lògic-matemàtica o de la intel·ligència naturista, o, enteneu? És com descobrir primer
Totalment.
Què sí, és el sí, que sí. està alineat amb mi.
Portem ara la missió i la missió personal a l'empresa. Si vols, tornem a escoltar Àlex Haber i comentem.
Cada uno de nosotros tiene una biología propia. Hay flegmáticos, hay sanguínicos, hay coléricos, hay melancólicos. El reto de tu vida en términos de carácter no va a ser el mismo que el reto de tu vida en términos de carácter de otra persona. Un flegmático y un colérico no tienen los mismos retos en términos de virtud. El flegmático biológicamente va al opuesto de la magnanimidad porque le gusta el status quo. Biológicamente el flegmático se siente muy bien en el status quo. Un colérico, yo voy por los objetivos con mi equipo, con mi comanda, con mi gente. Y lo que le interesa ante todo es resultados. ¿Qué pasa con esta gente? Cuando llegas al final, ya consigue los resultados, pero todos los miembros de tu equipo están muertos. Es el colérico. El colérico no tiene una tendencia natural y biológica de mirar a los hombres. Mirar las cosas. Es un manager nacido, el colérico. Él va por resultados, él va por cosas, objetivos, pero no va a parar por la gente. Él necesita que desarrollar una virtud que se llama la humildad, que es la virtud de ayudar a los otros. La capacidad de involucrar a la gente en el proceso, la capacidad de hacer crecer a la gente en el proceso, la capacidad de ayudar a la gente a vivir esta magnitud de la cual hablamos. És la humildat.
Doncs, en fi, parlaríem potser de la direcció per objectius. Tu haces esto, tu haces lo otro, tu haces esto. I un cop arribem, doncs, al que comentava Àlex, es perd una mica una mirada cap al paper de l'home com a tal, o hi ha una direcció més per missions, més orientada a que tots contribuïm, tots som persones i posem a la persona al centre perquè conegui la missió, pugui contribuir i estar satisfet del que fa o deixa de fer. No sé quina és la teva opinió d'aquest tall d'Àlex Haber.
Doncs molt interessant el que comenta, efectivament. El que tenim, diguem, a les empreses, primer hauríem de diferenciar una mica tipologia d'organitzacions de treball. I, evidentment, no és el mateix treballar en una empresa, en una multinacional, en una empresa petita, una empresa familiar, o treballar fins i tot en una empresa d'emprenedoria social, que diguem que és la que té l'ànim de lucre, però a més contribuint a un projecte social, que una ONG, una fundació, etc. Per tant, primer, el que hem de conèixer és els valors i l'objectiu d'aquella empresa i la missió. Per definició, les empreses, diguem que el seu objectiu és guanyar diners, és l'ànim de lucre. Llavors, això a vegades no ho hem de perdre de vista, perquè sobretot grans empreses doncs viuen la pressió dels accionistes que al final d'any demanen, reclamen resultats i els seus beneficis. I llavors l'orientació principal, en principi, és aquesta. El que passa és que, efectivament, l'empresa no treballa sola, som un grup de persones, i atendre el benestar d'aquestes persones ja està àmpliament demostrat que contribuirà fins i tot a la productivitat. Per tant, totes aquelles orientacions més tradicionals, a vegades, o d'altres èpoques que encara perduren, de tenir en compte l'empleat com si fos un recurs igual que un ordinador o un altre dels recursos que té l'empresa, doncs cada vegada estan, diguem, més desaconsellades. En primer lloc, doncs, perquè les persones no podem treballar infinitament, hi ha una lacra de salut que s'està donant molt, que és l'estrès laboral, l'estrès crònic, i que fa que no sigui sostenible treballar d'aquesta forma, i també doncs, perquè noves generacions, no, les generacions que ara estan ja accedint al mercat de treball, que són els millennials, hi ha un canvi de valors claríssim. És a dir, ja són generacions que entre el valor número 1 no està el de l'esforç o el treball a qualsevol preu. Tampoc està, a vegades, l'àrea professional com a la primera àrea a la seva vida, dins de les altres que té, sinó que atenen molt més a un valor de conciliació, de, diguem, de, entre la vida personal i la vida professional. També tenen i valoren molt més les empreses que els ajuden a realitzar-se, a créixer, a aprendre, l'aprenentatge constant com un valor, i per sobre, a vegades, fins i tot d'altres, com pot ser els diners o la flexibilitat horària, i no els acaben d'agradar les empreses amb una jerarquia massa autoritària o massa marcada, sinó que els agraden les empreses, diguem que amb un lideratge més pla, o un co-lideratge, o aquella en el que se senten que són reconeguts per el que ells aporten. En aquest sentit, les empreses que no comencin a girar, diguem, cap a aquest tipus de valors i aquest tipus de funcionament, doncs el que passarà és que estaran perdent el principal talent disponible perquè no se sentiran atrets per aquest tipus d'empresa.
Com tu dius, els millennials no estan per tonteries. Per tant, podem dir que el lideratge no ha canviat, que és la història que ha fet canviar el lideratge? Les noves generacions, per exemple, com deies.
Sí, començarà, ho està fent canviar, i crec que això és un canvi que ha vingut per quedar-se. Llavors, evidentment, una empresa no és el mateix el canvi que pot fer una empresa petita que una multinacional que en la qual estiguin 10.000, 15.000 treballadors. Doncs aquesta multinacional, si té una tendència, diguem, doncs li costarà més fer aquest viratge. És com un transatlàntic que ha de girar a poc a poc. Però si no va fent aquesta atracció cap al talent que en aquest moment està, doncs el que tindrà és a vegades una fuga d'aquest talent o fins i tot la retenció. Llavors anirà trobant amb una població, diguem, amb unes professionals cada vegada més envellits. És per això que algunes empreses ja han començat a posar responsabilitats i líders, com per exemple pot ser tenir un departament de felicitat, i hi ha un director de felicitat. Què fa aquest director de felicitat o aquest departament? El que fa és assegurar-se que les persones que treballen a dintre de l'empresa doncs estiguin bé, vull dir que hi hagi un benestar i hi hagi una alineació d'aquests talents.
Molt bé, doncs Maria Fontal, poden saber els oients més de tu a través del web coachingprofessional.net. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I els oients, fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Viajar es una experiencia apasionante, deslumbrante. En Taraná Viajes con Sentido somos expertos en viajes por todo el mundo. Más de 25 años de experiencia organizando viajes y teniendo en cuenta el planeta y las personas. Nos gusta escuchar los sueños de nuestros viajeros, asesorarles y lograr que su viaje sea una experiencia irrepetible. Visita nuestra web taraná.com y conoce nuestros destinos, pensados para nuestros clientes y en favor de la sociedad y del medio ambiente. Taraná, por un turismo sostenible. Taraná.com. Taraná Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.
Algun dia, en qualsevol lloc, en qualsevol indret, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda, poeta.